Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Primer dia d'estiu. Temperatures fresques, bé, hores d'ara, doncs, entre 25 i 30 graus amb alguns punts, i cap de setmana amb pluja, sobretot a l'interior de Girona. Per Pirineu i Pirineu ara en parlarem amb els temps. I aquest estiu les previsions turístiques estan desorbitades. L'any passat, 25,7 milions de visitants estrangers van pernoctar a Catalunya. 18 milions de turistes i 7,7 d'excursionistes. La despesa mitjana també va pujar amb un increment del 22,7%. Són dades de la Cambra de Comerç de Barcelona, que preveu un estiu amb cotes al 100%. Tant que l'economia catalana creixerà un 2,1% en el seu PIB pel turisme, que recordem és un 12% del total de la comunitat. A Barcelona fa setmanes que en alguns punts de la ciutat emblemàtics, com per exemple la Rambla, no s'hi pot caminar en algunes hores del dia. Durant aquest primer trimestre d'aquest any, a la ciutat Comdal, gairebé 3 milions de visitants, 2,8, han fet nit a Barcelona, un 9,3% més que l'any anterior, i les previsions són màximes. Bona tarda, sóc Sergi Tor, i ara ens centrem en el present, en aquest cap de setmana, el primer de l'estiu, el cap de setmana de Sant Joan. Operació sortida de rècord a l'àrea metropolitana de Barcelona quan comença aquest cap de setmana llarg. Es preveu un total de 460.000 vehicles que es mobilitzin entre les 3 de la tarda, és a dir, d'aquí 40 minuts, fins les 3 de la tarda de dissabte, amb les pròximes 24 hores. Aquest llarg pont coincideix també amb la celebració del Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 al circuit de Montmeló, que també genera un augment de la mobilitat. La previsió de trànsit és que hi hagi una alta densitat de vehicles concentrats especialment a l'autovia AP7 i les vies de la Costa Brava i la Costa Daurada. El conseller d'Interior en funcions, Joan Ignasi Elena, ha fet una crida a la prudència en un cap de setmana d'alta mobilitat i amb una massiva presència d'agents de Mossos d'Esquadra per evitar ensurts a les carreteres a la nit de Sant Joan.
I treballaran durant la nit de la Revetlla 2.000 Mossos d'Esquadra específicament pel dispositiu de la Revetlla Sant Joan. Això inclou també els de trànsit. Recordo que els 1.400 que he dit són dels 3 dies i els 2.000 que estic dient són els que fan referència a la nit de la Revetlla. Aquella nit treballaran 3.500 Mossos d'Esquadra.
Molta atenció als conductors, perquè en aquesta operació sortida trànsit compta amb un nou radar que és indetectable. Es tracta d'un helicòpter que, a diferència dels vehicles aeris, dels quals ja disposava el Servei Català de Trànsit, podrà multar els turismes amb excés de velocitat. I la Revetlla de Sant Joan d'aquest diumenge a la nit és, sens dubte, la festa que dona per inaugurada la temporada d'estiu. Famílies i grups d'amics es troben per celebrar-ho i brinden amb cava mentre mosseguen un bon tros de coca. Això és la tradició. Els més petits de la casa i també els grans tenen un altre element per passar-ho bé, que són els petards. Aquest a Sant Joan, a Catalunya, compta amb gairebé 2.000 punts de venda de petards. La immensa majoria d'establiments són casetes provisionals i el sector de la pirotècnica calcula que es vendrà un 5% més i xifra amb 23 milions d'euros les vendes globals. Es consolida la tendència a l'alça de productes de llum en detriment dels més sorollosos, Mar Puerto.
Sí, a més, les pluges de les darreres setmanes han reduït, a més, el risc d'incendi, fet pel qual no hi haurà limitacions extres pel que fa a zones de llançament com en els darrers anys. Tot això sumat amb el fet també de que aquest any la Revetlla de Sant Joan cau en diumenge i, per tant, pot propiciar que moltes famílies i grups d'amics celebrin la festivitat en diverses ocasions en els 3 dies que durarà el cap de setmana llarg. El president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya, Josep Maria Vilardell, explica que l'increment de vendes d'aquest tipus de producte ha anat acompanyat de campanyes que des del sector s'han fet any rere any per tal de minimitzar les molèsties que provoquen aquest tipus de petards.
Cada vegada la gent diu, ostres, sembla que es venguin menys petards. No, això vol dir que estem fent bé la feina i que estem fent que la gent tiri coses més de color, que fomenta una mica la baixa sonoritat, evidentment el que li agrada la pirotècnia, el que li agrada el soroll, però també estem fent que la gent que li agrada el soroll digui, hòstia, unes zones determinades respecte als animals, respecte a la gent gran, i anem cap aquí, cap a baixa sonoritat, petards que facin menys soroll, però això no vol dir que no es venguin els petards forts, perquè al final la pirotècnia, això és aquesta adrenalina del soroll.
No obstant això, els productes que també tenen un públic fidel són els adreçats al públic infantil, per la seva baixa intensitat i també per la varietat que presenten.
La previsió de vendes amb aquest escenari serà possiblement un increment a el que era l'any passat. Les vendes possiblement podem estar en un 5% per sobre l'any passat. Estem parlant de que puguem estar entre 22-23 milions d'euros aquest any la venda total aquí a Catalunya. Els lots infantils és el que és igual que comprar la mona, no? La gent els va comprar un lot infantil. Hi va haver el caganer en el seu moment, però bueno, ara ha sortit un porc que també fa caca, un altre que fa llum. I totes aquestes cosetes, el bòlido, aquestes coses que són inofensives, cada vegada es venen més, i coses que el color predomini sobre el soroll, encara que el soroll és essencial amb els catars.
A més, enguany, i com a prova pilot, s'instal·laran dos contenidors per recollir restes de petards i reciclar-ne el contingut a Barcelona Ciutat i també un altre a Palau-solità i Plegamans.
Una notícia recurrent. És evident que els petards tenen la seva cara B, a banda, doncs, de l'alegria que significa pels més adeptes. La cara B són les molèsties, que pot significar tercer i animals, i sobretot, doncs, la seva perillositat amb el llançament. Malauradament, tenim la primera notícia perquè un menor de 14 anys està ingressat a l'Hospital Trueta de Girona amb ferides greus a la mà, la cara i el tòrax per l'explosió d'un petard aquesta passada nit a Figueres. La nit de Sant Joan amb Mar Puerto sempre és una nit de màxima alerta a les urgències dels hospitals.
Sí, la precaució i la cura en una nit com aquesta són claus i el doctor Serracanta ens ha donat un seguit de recomanacions per evitar desgràcies.
Mira, de cara a comprar els petardos, vale? Sempre fixar-vos en les categories dels petardos segons qui hagi d'utilitzar aquests petardos, sobretot ho dic pels nens. O sigui, comprar els petardos adequats a l'edat i a l'hora de fer els petardos als nens que facin sempre acompanyats d'un adult. Després, els petardos no s'han de tirar mai contra les persones o contra una multitud de gent. No hem de posar mai un petardo dintre d'una ampolla o dintre d'una mitjana. No hem de portar petardos a la butxaca dels pantalons ni tampoc portar una motxilla amb els petardos a sobre, perquè si s'encenen els petardos doncs ens cremarem la cuixa o ens podrem cremar l'esquena.
A més, i en referència al cas del jove ingressat per lesions, el doctor explica on són més freqüents aquestes ferides i quin tipus de pacients són els que habitualment recorren a les urgències dels hospitals en una nit com aquesta.
Les ferides habitualment són a les mans o bé també alguna xispeta així a la cara o a l'ull. Els companys d'oftalmologia també tenen urgències oftalmològiques. Llavors podem tenir cremats més greus quan s'encén, per exemple, els petardos que portes a la butxaca o a l'esquena amb una bossa, que són cremades més profundes i més extenses, o bé amb el tema ja de fogueres, que a vegades hi ha gent que doncs, salta les fogueres i cauen sobre la foguera. Llavors aquí ja entra el fet de barrejar doncs, amb l'alcohol, perquè si estan beguts i caien sobre la foguera, doncs allà es queden, i aquests sí que es cremen amb més gravetat. I habitualment doncs, el marge d'edat és entre adolescents i adults joves, entre els 15 i els 25 anys.
Per tant, afirma que qualsevol ferida de petards es pot preveure, es pot evitar, i només cal prendre cura i ser responsables perquè la nit de Sant Joan sigui la més curta de l'any, però que quedi en un bon record.
Gràcies, Amar. Busquem ja tot seguit el que també estem molt pendents, els serveis. Perquè en aquest cap de setmana temps i trànsit són claus. Anem cap al temps, marcat per les temperatures fredes, i aquest cap de setmana fred especialment al Pirineu, no? I fresqueta la resta, tot i que hi ha màximes a l'interior de Lleida entre 25 i 28 graus. Aquesta tarda hi haurà pluja a la zona de la Vall d'Aran, al Turgell i també a la comarca del Girona, Garrotxa, Cerdanya i fins i tot Osona, Alt Empordà, pluja. Aquest cap de setmana màximes entre 25 a 30 graus, dissabte i ruixats especialment també a la zona de la Garrotxa. Diumenge, dia plujós, anirà minvant al llarg del dia i les revelles aguantaran, però hi ha risc d'aigua, especialment també a la zona del litoral per diumenge, on hi haurà un descens de les temperatures, és a dir, demà dissabte hi haurà un increment i diumenge baixaran. Per tant, doncs, inestabilitat amb pluja, ambient fred, i la possibilitat doncs, que alguna revella pugui passar per aigua, tot i que la pluja serà més a les hores centrals del diumenge. Anem ja tot seguit al trànsit. Re, d'aquí 30 minuts s'inicia l'operació sortida, tot i que hi ha molts vehicles que ja han sortit, a 460.000 vehicles de l'àrea metropolitana en 24 hores. La tornada ja serà més escalonada. A més, coincideix amb la Fórmula 1 a Montmeló, l'APC complicada i els accessos al circuit de Catalunya al Vallès. Estat actual, peticions de prudència, retencions. Eduard Sánchez, Servei Català de Trànsit.
Hola, bona tarda. En aquests moments tenim algunes dificultats. En el cas de l'autopista AP7, agreujades per un accident a Llinars del Vallès en sentit sud, que està complicant el trànsit, deixa un sol carrer obert per passar. Hi ha uns 5 quilòmetres de cues, això com dèiem en sentit Tarragona, però també afecta el sentit contrari amb lentitud i aturades entre La Roca i Llinars del Vallès, per tant, en sentit Girona. A banda d'aquest punt conflictiu, a la mateixa autopista AP7 més enrere hi ha molta circulació entre Santa Perpètua i Montmeló, trams de lentitud, aturades sentit nord, i més avall també entre Sant Cugat i Barberà també en sentit Girona. A més, a la C16 hi ha aturades a Terrassa per un vehicle variat en sentit Manresa, les dues rondes que en sentit Besòs ja van molt plenes les dues, i també l'autopista AP7 en el tram sud, d'una banda a l'altura de Martorell, sentit Tarragona, i de l'altra a Vilafranca, en sentit nord. És tot, bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Fa un quart d'hora, a l'Audiència Provincial, el judici de la violació d'Igualada ha quedat vist per sentència. A les conclusions definitives de Fiscalia i acusacions particulars incideixen que tots els fets estan aprovats en la identificació de l'acusat en els terribles fets en un grau de violència mai vist. D'altra banda, la defensa de l'acusat ha demanat la seva absolució per falta de prova de càrrec. La fiscal, amb la seva conclusió, ha incidit que és un cas que va més enllà d'una agressió sexual, que hi havia i s'ha demostrat en el judici la intenció de l'acusat de humiliar i matar a la víctima d'únicament 16 anys.
El acusado llevó a cabo un comportamiento vejatorio y humillante, eligiendo la penetración anal como elemento para dañar a la víctima, castigarla y humillarla. Igualmente ha quedado acreditado que el acusado hizo uso de un objeto o instrumento peligroso susceptible de producir la muerte, lo cual queda constatado por el tipo de lesiones sufridas por la perjudicada, que habida cuenta las lesiones y la pérdida de sangre cada segundo era vital. En concreto han relatado, ha sido un milagro. Las lesiones que presentaba la víctima eran similares a las que veían en la sala de autopsia.
Unes lesions similars en una sala d'autòpsia, és a dir, davant d'un cadàver. És el relat de la fiscal que ha anat desgranant al llarg de tota aquesta setmana amb el judici els fets que van a significar la commoció de tota l'opinió pública i una investigació difícil per part de Mossos d'Esquadra. La víctima finalment es va salvar per minuts o per segons. Recordem que l'agressió va durar més de 23 minuts amb un objecte punxant la penetració, que va significar en aquest cas un esquinçament anal de 15 centímetres mai vist per part dels investigadors amb agressions sexuals per part de Mossos d'Esquadra. La brutalitat en aquest cas de l'autor sobre la víctima. Recordem un pèrit de Mossos. Parlava d'aquesta violació amb un objecte punxant cop al cap i que, a més, la víctima va ser llançada en un lloc fosc on no es podia trobar.
És a dir, on l'abandonó, si no llega a ser encontrada por el caminero... Bueno, no sé quién lo había visto, porque era imposible ver a nadie en ese rincón. Entonces, claro, estamos hablando de una escena de abandono. No procuro por ella, sino que la dejó ahí, tal y como estaba, desnuda, a la intemperie, sangrando y con lesiones graves.
Fiscalia i les acusacions a particulars mantenen la seva petició de pena de 45 anys de presó, 30 per homicidi en grau de temptativa i 15 per agressió sexual amb agreujants i una indemnització de 260.000 euros cap a la víctima, la qual patirà seqüeles. La defensa, com han dit, demana l'absolució de l'acusat de 23 anys amb el fil conductor de que no hi ha una prova de càrrec. Sí que la defensa ha demanat que si finalment hi ha qualsevol tipus de condemna, l'acusat pugui complir aquesta condemna a Espanya i no sigui extraditat al seu país natal de Bolívia. Vista per sentència, i ara falta, doncs, en aquest cas, que el tribunal dictamini la sentència després del judici que aquesta setmana ha tingut lloc a l'Audiència de Barcelona. I no deixem els tribunals, ja que el titular del jutjat d'instrucció número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, ha obert una peça separada del cas Volkov, en aquest cas imputar-se per un presumpte delicte de traïció, que no està inclòs en l'amnistia i malversació de fons públics. Aguirre investiga l'expresident del govern de la Generalitat, Artur Mas, excàrrecs de Convergència Democràtica de Catalunya, com el Sartadi i Víctor Tarradellas, el cap de l'oficina de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alai, l'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boyer, i el periodista Carles Porta, entre d'altres. A més, demana a la instància judicial superior investigar l'encara pròfug Carles Puigdemont i el diputat Francesc de Dalmases, que tenen ara condició d'aforats. El jutge ho ha decidit després de que l'Audiència de Barcelona l'obligués a anul·lar les diligències practicades des de l'agost passat. Canviant d'arguments informatius, parlem ara de la crònica social. Més de 25% de menors allotjats a les cases Ronald McDonald's són pacients amb càncer. Aquest divendres, la Yolanda Canales ens està explicant que aquestes cases ofereixen estada gratuïta a famílies amb fills que reben tractament de llarga durada en hospitals lluny de les seves cases. Quan es produeix un diagnòstic d'aquest tipus, la situació obliga almenys a un dels progenitors a desplaçar-se durant dies, setmanes i fins i tot mesos a una localitat diferent del seu lloc de residència, havent de separar-se de la seva família i, en nombrosos casos, abandonar els seus llocs de treball per atendre aquesta necessitat vital del nen o de la nena. Això se suma que, durant el període de tractament, han de passar dia i nit a les butaques per acompanyats als centres hospitalaris o, quan la seva economia li ho permet, en allotjaments hotelers. Aquestes instal·lacions suposen un respir, tant a les famílies allotjades, no sol a nivell econòmic o de residència, sinó també a nivell emocional, ja que poden compartir els moments més durs i els avanços amb altres persones que estan vivint situacions similars. Amb tota aquesta càrrega, hi hem de sumar també el poc suport de les administracions públiques. La Yolanda Canales ho ha comprovat i ho ha explicat a Herrera en COPE Catalunya i Andorra.
És el cas de la Paula, que és de Girona i fa 300 dies que viu a la casa juntament amb el seu marit i la seva filla, la Paula, que té 3 anys. Es troben ja a la recta final del tractament i, si tot va bé, cap al novembre ja podran tornar a casa seva, a la de Girona. Però per això han passat per llargues i dures sessions de quimioteràpies, i és que la Paula té un tumor. Al principi va ser molt dur. De fet, durant un mes van viure tots tres a l'hospital de la Vall d'Hebron. I per sort, diu la Paula Mara, des de serveis socials li van comentar la possibilitat d'anar a viure a la casa Ronald. Va ser un descans, en certa manera, per a ella, però també per a la petita Paula.
Durante bastante tiempo, no sé, habría decirte si un mes o algo así, estuvimos viviendo los tres en el hospital. No conocíamos ni la casa, no, es que no sabíamos nada, nosotros vivíamos en el hospital. Y bueno, un día el asistente nos ofreció esto y la verdad que es una suerte estar en esta casa. Dentro de todo el caos de la enfermedad, los niños pues tienen, entre comillas, un poquito de normalidad, porque hacen actividades, bueno, es lo más.
És molt dura la situació de la Paula, que d'estar centrada en la recuperació de la seva filla, però també pensa i amb neguit en el futur, i futur econòmic, perquè està en excedència de la seva feina. Ara només entra un sou, però ha de continuar pagant la casa de Girona, el menjar, i quan torni, per les revisions de la Paula, que seran a Barcelona, haurà de comprar-se un cotxe, perquè ja li han dit que no pot utilitzar el transport públic. I tot plegat, diu, li provoca angoixa.
¿Cómo pagas alquiler, coches, luz, agua, comida, medicación de tu hija, ir a revisiones periódicas cada X tiempo a Barcelona? Te encuentras en una situación un poco de desesperación, porque yo estoy aquí, pero estoy pensando en la vuelta a casa, de cómo lo vamos a hacer.
I aquí també recollim les peticions a la Paula, que l'administració, la Generalitat en aquest cas, sigui molt més àgil. Està tramitant la discapacitat per la seva filla, però això li tardarà un any i mig. I mentrestant, què farà? Es pregunta, i les comparacions són odioses, perquè en altres comunitats autònomes aquest tràmit és de només 2 mesos.
Clar, jo d'aquí un any i mig, no sé, jo tinc que apuntar la meva filla al col·le ara, tinc que els medicaments, que no són pas barats tampoc, saps? Clar, mentre està ingressada sí que m'entren els medicaments, però un cop fora i moltes coses. O sigui, jo crec que, per exemple, en altres comunitats autònomes, ho sé per aquí la casa, i me diuen, ¿y cómo que no tienes la discapacidad? I dic, pues mira, aquí me tarda pues un año y medio. I me diuen, ah, pues si jo en 2 mesos ja la tenia.
Més peticions. A més que s'unifiqui el temps per fer aquest reconeixement de la discapacitat a tota Espanya, la dependència, també la targeta sanitària. S'ha trobat en pares d'altres comunitats autònomes a qui se'ls fa molt coll amunt haver de demanar, per exemple, hora a la farmàcia hospitalària perquè no tenen la targeta sanitària del CatSalut.
Ja ho dèiem, per aquestes famílies, aquestes cases suposen un respir per a nens i nenes, perquè fan moltes activitats, i també per les seves famílies. Però la pregunta clau, Yolanda, és com es pot accedir a aquestes cases? Com s'organitza? Has parlat amb la gerent de la casa Ronald a Barcelona, la Mari Carmen.
Bueno, pues, ¿cómo se organiza, ¿no? Un poco la casa?
La casa, bueno, nosotras, además de la organización pura y dura de una casa, que es, imagínate, un pequeño hotel, también tenemos que gestionar la autofinanciación de la casa. Es decir, esta casa se autofinancia con donaciones tanto privadas como públicas. Y con todas las actividades que hacemos junto con nuestro equipo de voluntariado para recaudar fondos. Mercadillos, eventos culturales, una fiestuki, como hicimos la otra vez, la semana pasada, el cóctel solidario, pues todo esto nos ayuda a financiar la casa y a mantenerla.
Además, vosotras no solo pues eso, ayudáis en esas cosas o en la administración, sino que por lo que hemos estado comentando también un poquito fuera de micro, Jolín, recibís también historias como muy duras, ¿no? O sea, veis cosas, pues eso, muy, muy duras, muy impactantes aquí.
Vivimos el día a día con las familias y, por supuesto, no nos podemos ni acercar al dolor y a la dureza que ellos tienen. Pero sí que convivimos con ellas. Nos preguntan muchas veces, ostras, ¿cómo lo podéis hacer? Pues mira, lo hacemos como podemos y luego es que estamos muy, muy centrados en intentar, de verdad, que el proyecto continúe, que la labor continúe y, de verdad, en darles el mejor bienestar a las familias. Ya sea con actividades, ya sea pues con una cama, con un buen colchón y una colcha que esté limpia. O sea, cualquier cosa que les alivie o que haga que estén bien, a nosotras ya nos sirve y a por ello que vamos.
Y sobre todo, como nos comentaba, por ejemplo, también la mamá de Paula, ¿no? Pues el hecho de que los niños aquí se lo pasan bien, no ver batas blancas, que no piensen en eso, sino evadirse completamente, ¿no?
Exacto, una de las principales karmas, o ¿cómo se llama? No, ¿cómo se llama esto? Principales, bueno, nuestros principales pensamientos es que aquí no puede entrar una bata blanca, porque el peque cuando sale del hospital, sale del hospital, y esto tiene que ser lo más parecido a su casa. Con algo bueno, y es que como hay más peques, pues entre ellos juegan, se lo pasan bien, son sus amigos. Intentamos que haya siempre un ambiente simpático, divertido, festivo, cuidando muy mucho el tema también de su salud. O sea, somos muy conscientes de que son peques inmunodeprimidos y que hay que cuidarlo mucho. Mascarillas, hidroalcohólico, y cuando hacemos actividades, son actividades en las que intentamos pues que la plastilina no las toquen todos los peques, sino cada uno tenga su plastilina. Si hacemos una actividad de comida, pues cada uno sus ingredientes para esto, para cuidar también y salvaguardar su salud.
Bueno, hemos visto, de hecho, aquí en la casa que hay, bueno, las habitaciones que están arriba, evidentemente, la cocina ha llamado la atención, que hay 15 neveras diferentes, cada familia es una nevera, y también hay salas, pues eso, de juegos para, bueno, para hacer actividades, que eso también, claro, es importante para niños y para los adultos,
y
para los padres.
Para los adultos, porque son dos cosas. Se hacen, nuestro equipo de voluntariado organiza actividades para los peques, pero también es un momento de que la mami o el papi diga, bueno, pues los peques están aquí jugando en la sala de al lado, da igual, pero pueden tener ese momento de desconexión, de venga, nos vamos a tomar un café aquí al lado, porque tampoco pueden dejar al peque solo, o también participar en la actividad junto con el peque. Claro que sí.
Y ya, bueno, otras cuestiones. ¿Cómo llegan aquí los peques? ¿Cuánto tiempo pueden estar? ¿Y hay algún límite de edad?
Los peques llegan a la casa a través de trabajo social. Son los equipos de trabajo social quienes derivan a las familias a los diferentes recursos que existen aquí en Barcelona o en Cataluña. No existe límite de tiempo, es lo que necesite el tratamiento del peque. Y sí que hay una edad desde 0 a 21 años. Pero bueno, hemos tenido una peque que estuvo 5 años y cumplió los 22 y se fue con 22.
Y ahora, más o menos, un poquito, ¿cuál es el perfil de peques que tenéis aquí?
Ahora tenemos mucho peque de neonatología, prematuros, tenemos como 4, tenemos trasplantes y tenemos oncología. son mayoritariamente es oncología, después trasplantes y después neonatología, más o menos a nivel de estadístico.
Bueno, es que eso lo que estábamos comentando, son situaciones complicadas y que requieren, o sea, que necesitan también tratamientos especializados que los ofrecen aquí en Cataluña, y vienen familias, pues no solo del resto de Cataluña, sino también del resto de España. Claro, es que es dejarlo todo para esto, es que...
Y del resto del mundo, ¿eh?
También.
O sea, ahora tenemos familias que vienen del norte de África, tenemos familias de Perú, pero hemos tenido familias de China, tuvimos una nena que venía de Londres, Kayulani que venía de Nueva Zelanda. Bueno, os podría decir, en estos 22 años, claro, han pasado muchas familias por aquí, y eso que son familias de muy larga estancia, quiero decir que no hay mucha rotación en esta casa. Hay veces que en un mes no hemos en dos meses no hemos tenido ninguna entrada ni salida, porque son los mismos peques durante todo el tiempo.
¿Y cuesta separarse, claro, después de tanto tiempo?
Pues mira, por un lado cuesta, pero por otro lado es tanta la felicidad de decir, ostras, por fin te vas a poder ir a casa, por fin. Primero porque te has curado, ya estás curado y ya te puedes ir. Y luego que te puedes ir a tu casa con tus amigos, con tu familia. Ostras, es que no podríamos ser tan egoístas. Pero luego nos vienen a ver. Y esto nos da mucha alegría. Vemos cómo han crecido, cómo les cambia la cara, cómo les ha crecido el pelo. Siempre, claro, les hemos visto a lo mejor sin pelito, lo tenían muy cortito, y luego les vemos con melenas rizadas o con melenas muy lisas. Y verlos pues con los coloretes así más fuertotes, pues da mucha alegría, la verdad.
Bueno, pues muchas gracias por esto.
A vosotros, por favor.
Minutos.
A vosotros siempre.
Tan impactant com esperançadora aquesta entrevista que acabem d'escoltar de la Mari Carmen amb Yolanda Canales. S'ha de donar visibilitat, evidentment, doncs, a totes aquestes activitats solidàries i que ajuden a moltes i moltes famílies que ho estan passant malament. Pausa per la publicitat i després escoltem la notícia del dia a Barcelona. L'ha dit Jaume Collboni i té que veure amb el turisme. Vol que l'any 2028 no hi hagi pisos turístics a Barcelona. Paraula del...
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Y caballeros, estamos en la Eurocopa 2024. El despliegue de la cadena COPE en Alemania empieza a ser ya legendario.
¿Has escuchado a Herrera?
Efectivamente, aquí en Leipzig, la gente dirá, halo, su Manolo Lama. O sea, vamos a saludar a Manolo Lama.
Halo, halo, significa hola, hola, tiempo de juego.
Es una buena selección con bastantes posibilidades, más que en otras convocatorias.
Bueno, yo he acuñado una frase que parece que gusta mucho, que digo que España puede ganar a cualquier equipo, pero puede perder con cualquier equipo.
Eso de lo que todo el mundo habla, lo encuentras de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Con Carlos Herrera.
Ya que pasas un tercio de tu vida durmiendo, al menos que no te salga caro.
Del 20 de junio al 3 de julio, Hipercor te ofrece hasta un 50% de descuento en una selección de colchones y bases.
Con envío a donde quieras y financiación a tu medida.
Para que descanses tú y tu bolsillo.
Consulta condiciones en Hipercor y en hipercor.es.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como línea directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¡Ay! ¡Uy! ¡Oh!
¿Cuándo te duele?
¿Flogo qué?
Flogoprofen con etofenamato es eficaz contra el dolor y la inflamación en músculos y articulaciones. En gel y spray a partir de 12 años. De Chiesi. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Vaya, hoy la música la pone el vecino del tercero.
¡Este amor ingrato!
Y la de segunda te canta coplas.
¡Lo libro!
Anda, y en el primero hay concierto heavy. Si tú no eliges tu música, alguien lo hará por ti. Por eso, hasta el 23 de junio, celebra el Día de la Música con un 20% de descuento en todos los vinilos y CDs comprando dos o más en el Corte Inglés, en tienda web y app.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Te imaginas que te entran en casa y te...?
No me lo imagino.
Pero ponte en la situación...
No puedo ponerme.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti, que está conectada con la policía 24 horas y reacciona en menos de 20 segundos. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
És la notícia del dia avui a Barcelona. L'alcalde Collboni pretén tancar tots els pisos turístics de la ciutat el novembre del 2028. Vol que aquests habitatges tornin al mercat lliure, Elena Hernández.
És per aquest motiu que l'alcalde de la ciutat comtal, Jaume Collboni, ha presentat el Pla Viure amb el lema Prioritzem l'habitatge. En aquest pla es troben noves mesures que busquen millorar aquesta matèria. Collboni ha assegurat que es presenten dues iniciatives. La primera és que 10.000 dels actuals pisos turístics que hi ha a Barcelona passin a ser pisos residencials al novembre del 2028.
La ciutat en aquests moments té 10.000 pisos turístics amb llicència legal i el govern municipal ha decidit anar a fons amb la nova regulació del decret de la Generalitat de 7 de novembre per fer que aquests 10.000 pisos turístics es converteixin en pisos residencials al novembre de l'any 28.
L'alcalde ha confirmat que a partir del 2029 els pisos turístics, tal com els coneixem, desapareixeran de la ciutat de Barcelona. Aquesta mesura s'ha portat a terme perquè el problema de l'habitatge a Barcelona és una realitat que afecta a una part molt important de la població, especialment els joves, qui veuen molt complicat poder independitzar-se per culpa dels preus que hi ha tant en lloguer com en la compra de pisos.
A partir del 3 de juliol, ampolles i brics amb els taps enganxats al recipient. La mesura ens arriba de la Unió Europea amb l'objectiu d'impedir que els taps s'escampin. Ja pràcticament a molts envasos d'aigua ja és, a hores d'ara, una normalitat. Es calcula que el 85% de tota la brossa que es troba a les platges europees és plàstic, un 50% en el cas del fons marí, i amb aquesta mesura es pot reduir aquest impacte. Com ho han rebut els consumidors? Herrera, en COPE, la Elena Hernández ho ha parlat amb el Josep.
Doncs bé, la rebuda de la població ha estat com a mínim neguitosa. Molts d'ells no creuen que aquest tipus de mesura sigui efectiva, almenys en el moment d'anar a beure aigua. I és que, com bé ens ha explicat el Josep, aquesta iniciativa no acaba de ser del tot còmoda, almenys per a aquelles persones que fan esport.
Perquè sobretot em passa quan estàs jugant als partits, sí, aigua, no sé què, tens el tap aquí, el claves, molesta molt. Uh-huh. Jo entenc el motiu pel qual es pot fer lo del tap enganxat, però es podia fer d'alguna manera que siguin més flexibles, perquè és que molesta, no saps on posar-te el tap perquè no et molesti quan veus aigua.
Com bé comentava el Josep, molts ciutadans entenen el per què s'ha portat a terme aquest tipus d'iniciativa, però és cert que tant el Josep com el seu entorn creuen que s'hauria de fer un replantejament de la iniciativa.
Les ampolles dels nens que tenen el...
Ah, sí, com un xumet.
Exacte, que sempre tenen la protecció de plàstic, després s'obre, que és més flexible, que el pots portar fins a darrere, que no et molesta el veure, no ho sé. Alguna cosa d'aquestes. Uh-huh.
En Josep ha assegurat que s'hi està fixant en algunes marques que encara no han implementat aquesta normativa i assegura que són les que compren a casa. A més, creu que abans que entri la nova normativa en vigor, farà una compra abundant d'ampolles d'aigua per intentar evitar consumir begudes amb aquest tipus de tap.
I a migdia, a COPE, marxem cap a Montmeló. No per parlar de la Fórmula 1, tot i que podem dir a veure quines conseqüències té per a aquesta empresa, sinó perquè tenim en directe a Daniel Vallès, gerent d'Ecoplast, empresa de Montmeló, una planta de reciclatge, i per parlar, doncs, del futur dels taps. Daniel Vallès, benvingut i bon migdia.
Hola, bon dia.
Per cert, us influeix molt la presència de la Fórmula 1 a la vostra empresa?
Doncs sí, la veritat és que ens dona problemes logístics, perquè ens tallen els carrers i, bueno, tenim prohibida l'entrada de camions i, bueno, això sempre és una problemàtica.
Però ja esteu acostumats cada any, no?, des de fa 30.
Bueno, aquest any ha sigut més... Han tallat més carrers. Ha sigut més complicat que altres anys.
Bé, anem a parlar de taps. Per cert, la primera pregunta. Totes les recol·leccions que es feien solidàries de taps, en aquest cas per temes mèdics, d'investigació, a partir d'ara ja no es poden fer.
Serà més difícil de fer. Evidentment serà més difícil de fer perquè per la gent és més complicat tenir que arrencar els taps i això provocarà, doncs, que no hi hagi la mateixa afluència de tap solidari com hi havia fins ara.
Perquè quan parlem d'aquests taps que rebíeu de les fundacions, vosaltres els rebíeu, és a dir, per milers de taps, no?, d'aquest sistema?
Sí, tonelades i tonelades cada any.
Tones, tones.
Sí, sí.
I el recicleu, aleshores?
Ah, exacte, aquest és al final no deixa de ser un tipus de plàstic, encara que tingui una mescla de plàstics de polipropilè i polietilè, però que això un cop ho rebíem, doncs es triturava, rentava i tornava a tenir un ús.
La normativa europea, a partir del 3 de juliol, imposa, doncs, que el tap estigui unit a l'embassament. M'has dit anteriorment que estaves a favor. Per quins arguments?
Doncs perquè entenc que el anar al tap amb l'ampolla serà molt més fàcil a l'hora de fer neteja, sobretot en els carrers, a les platges, que sempre hi ha gent doncs, que acaba tirant els envasos, que no és el que s'hauria de ser, i a l'hora de recollir és molt més senzill recollir una ampolla amb el tap que no recollir l'ampolla per un costat i el tap per l'altre.
Tots els canvis són necessaris un projecte d'adaptació. Bé, que tampoc no és un canvi molt, molt substancial, però, David, ara, a vegades, com a consumidor, ve que se'm cau el líquid. També ens haurem d'acostumar amb aquest nou sistema.
Exacte. Evidentment, per l'ús quotidiani, està sent més complicat. Ens passa a tots.
Ens haurem d'acostumar. I la meva pregunta és, com a empresa, el procés de producció dels taps ara serà diferent?
Bueno, ara aquesta ampolla i el tap anirà a centres de reciclatge de PET i al moment de reciclar el PET, doncs separaran el PET per un costat i el tap per un altre i al final s'acabarà reciclant igualment.
Doncs per motius mediambientals, el gerent d'Ecoplaça, Daniel Vallès, estava a favor d'aquesta normativa, tot i que també doncs, ens demana aquest temps, no? Perquè ara a vegades tenim aquests taps i no sé per què se'ns cau el líquid a sobre provocant alguna molèstia. Ens haurem d'acostumar. Ja a la teva empresa ja es fan tots els embassaments d'aquesta manera, amb el tap unit a l'embassament?
Sí.
És a dir, ja no hi ha marxa enrere i ja el sistema de producció ja es fa d'aquesta manera, no?
Sí, evidentment, nosaltres no reciclem PET, perquè nosaltres estem especialitzats en polipropilè i polietilè, però tot el que arriba ara és d'aquesta manera.
Daniel Vallès, gerent d'Ecoplaça Montmeló, l'epicentre en aquesta casa d'un gran esdeveniment esportiu de Catalunya. Gràcies per estar aquí a migdia a COPE i bona revella i bona tarda.
Que igualment.
I recta final del migdia a COPE, com sempre busquem l'última hora de l'actualitat esportiva. Joan Batllori, quina és? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Sergi. Doncs d'aquí a una estona, quan quedin 10 minuts per les 4 de la tarda i després de l'especial Eurocopa, entre d'altres coses, sentirem a Manolo González, el tècnic de l'Espanyol. Està convençut que l'equip pujarà a primera aquest diumenge a la tarda a partir de 6:45. Tenim l'Espanyol Oviedo, la final per l'ascens. Per l'ascens a segona divisió tenim demà el Nàstic Màlaga. El Nàstic haurà de remuntar un 2-1 en contra del partit d'anada. Diumenge tenim el Còrdoba Barça Atlètic amb empat a 1 del partit d'anada. El Barça femení ja té nou entrenador, és oficial. Pere Romeu és el nou tècnic del Barça femení. L'aposta del club és continuista. El Pere Romeu era ajudant de Jonathan Giraldes. Estem pendents també aquest cap de setmana de la Fórmula 1. Aquest matí hi ha primera tanda d'entrenaments lliures del Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 al circuit de Barcelona-Catalunya. El millor temps l'ha marcat Lando Norris. En hoquei patins, el Barça es podria proclamar ja avui campió de Lliga. Es disputa el tercer partit de la final a la pista del Noia. Noia-Barça, el Barça va guanyar els dos primers partits. Per tant, si el Barça guanya avui, es proclamarà ja campió. I notícia també d'aquest matí en ciclisme. El ciclista de Sabadell, David de la Cruz, s'ha proclamat campió d'Espanya contrarrellotge en prova disputada a la localitat de Galapaga.
Bona notícia. Acaba amb una pregunta personal. Joan, un sí o un no? Fitxes a Nico pel Barça?
Home, a mi m'encantaria. Si es pot, m'encantaria que Nico jugués al Barça la propera temporada. Sí,
una abraçada, Joan. Una abraçada. T'escoltem. Arriba a línia COPE i a les 3, Eurocopa, aquí, a COPE.